Seguim el cinema a la xarxa, en aquest cas en confinament, per seguir parlant de temes que afecten a tota la humanitat. Víctor Alexandre, benvingut.
Sí, hola Albert, hola Albert. Mira, doncs sí, com diem, aquestes setmanes de confinament, mentre es mantingui la situació, doncs aquest espai, l'espai Cinema a la xarxa, estarà dedicat a temes de caràcter universal que bé, per la seva dimensió, afecten tot el planeta a través de pel·lícules que se n'han fet ressò. I el tema d'avui és el de les personalitats que han incidit en la història del món. La setmana passada vam parlar de grans descobriments i dels seus autors, i avui ho farem sobre persones decisives, que han estat decisives per les seves teories, estudis o invents. I sobre, avui parlarem sobre quatre, concretament quatre.
Cada una d'elles té una pel·lícula.
Sí, és a dir, hi ha pel·lícules, exacte. Però bé, fins a cert punt, no sempre ha passat
no tots,
això.
No tots els grans personatges.
Sí. No, és veritat, no tots han tingut la sort que se'ls hi fes després una pel·lícula, que encara que després, lògicament, ells ja no hi eren per veure-la, no? Però n'hi ha hagut que sí i n'hi ha hagut que no, n'hi ha hagut que s'han quedat sense. Curiosament, no és una cosa que guardi relació amb el grau d'importància de l'invent o de l'inventor. El fet que es faci una, o no es faci una pel·lícula, sinó que té més a veure més aviat amb el fet que els productors de cinema hagin considerat prou interessant o prou cinematogràfica la vida d'aquell personatge per dur-la a la pantalla. No necessàriament un gran inventor, per exemple, ha de tenir una vida apassionant. Hi ha vides rellevants que són molt anodines, no? I a l'inrevés, hi ha vides molt anodines que a vegades...
Contribucions, no? Però que, clar, no, que la vida diària era bastant normalet, no?
Sí, hi ha gent que, clar, mira, no li ha passat res especial perquè en una pel·lícula, doncs, mantinguis l'espectador un parell d'hores a la butaca, oi? Alexander Fleming, per exemple, el descobridor de la penicilina, doncs no ha tingut mai cap pel·lícula. I l'invent seu era, imagina't, sí, era importantíssim. Doncs no se li ha fet mai cap pel·lícula sobre la seva vida, ni de televisió. Bé, sí, de televisió sí, però de cinema no. Qui sí que l'ha tinguda, per exemple, és l'italià Galileu, un físic, un matemàtic i filòsof que va viure entre els segles XVI i XVII i que va ser un dels fundadors de la mecànica moderna i introductor de les matemàtiques a les lleis físiques. En Galileu va estudiar la caiguda dels cossos i va demostrar que la durada d'un cos en el buit no depèn de la seva densitat. Una de les versions cinematogràfiques que parlen de la vida de Galileu és la que va dirigir Joseph Losey l'any 1975 amb en Topol com a protagonista i que es deia així, justament així, Galileu.
1609. Galileo Galilei, professor de matemàtiques en Pàdua, demuestra la validez del nuevo sistema de Copérnico.
¿De dónde has sacado eso?
Lo ha traído el cochero.
¿Quién lo envía?
Ponía corte de Nápoles.
No quiero sus estúpidos presentes. Manuscritos iluminados, una estatua de Hércules del tamaño de un elefante, nunca envían dinero.
¿No es un instrumento astronómico, señor Galilei?
Oh, y una antigüedad. Un regalo muy caro.
¿Para qué sirve?
Es un mapa del cielo, según los hombres sabios de la antigua Grecia. Intentaremos vendérselo a la universidad. Aún enseñará así.
¿Cómo funciona, señor?
Es muy complicado.
Creo que puedo entenderlo.
Tal vez. Empecemos, pues. Descripción.
Hay muchos anillos de metal.
¿Cuántos?
8.
Correcto. ¿Y?
Tiene unas palabras pintadas.
¿Qué palabras?
Los nombres de las estrellas.
¿Cómo?
Aquí hay una cinta con el sol en ella y en la del interior está la luna.
Esas cintas de metal representan 8 esferas de cristal, como enormes globos de cristal, uno dentro del otro. Se supone que las estrellas están unidas a ellos. Adquieres la cinta que lleva el sol. ¿Ves la bola fija en el centro?
Sí.
Es la Tierra. Durante 2000 años, el hombre ha querido creer que el sol y todas las estrellas giran alrededor de ella. El papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas creían que ellos estaban en el centro de una esfera como esta.
¿Metidos dentro?
Uh-huh.
Es como una jaula.
¿Has pensado lo mismo? Pero ahora vamos a salir de este viejo artilugio.
¿Cómo?
Todo empezó con los barcos. Iban por las costas. Y de pronto se alejaron de las costas y se adentraron en los océanos. Muchas cosas se pusieron en movimiento, incluso la mente de los hombres. Era el inicio de una nueva era. En Siena, cuando era joven, vi cómo unos albañiles intentaban levantar un bloque de granito. Y tras discutir el tema, en solo 5 minutos, descartaron un método que había sido usado durante siglos. Y hallaron una forma más eficaz de aplicar las cuerdas. Recuerdo haber pensado que el milenio de la fe terminaba. Este es el milenio de la duda. Hoy en día todo está sumido en la duda. Por fin todo el mundo quiere saber qué es eso, cómo es aquello, lo que dicen los libros, pero veámoslo por nosotros mismos. Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y, con suerte, aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella. Las estrellas deben ser consideradas como rocas que giran galopando por la oscuridad. Parece evidente. La estrella en la que vivimos se mueve a una velocidad inconcebible, pero ¿tenemos miedo? ¡No, no tenemos miedo! ¿Qué dice el poeta, Andrea? ¡Oh, alba temprana!
¡Alba temprana del comienzo! ¡Oh, soplo de viento que de nuevas costas llega! Pero yo puedo ver con mis ojos que el sol sale por un lugar por la mañana y se pone por un lugar diferente por la noche. No veo que esté quieto. Yo lo veo.
Tú no ves nada, solo cazas moscas. Y eso no es ver. Bien, esto es el sol. Siéntate. ¿Dónde está? ¿A tu derecha o a tu izquierda?
A mi izquierda.
¿Cómo puede llegar a la derecha?
Si lo lleva, por supuesto.
Por supuesto. ¿Y ahora dónde está?
A mi derecha.
¿Y se ha movido?
No, yo me he movido.
No, estúpido. Se ha movido la silla.
Yo estaba sentado.
Pues claro, la silla es la Tierra. Y tú estás sobre ella.
¿Qué le está diciendo a mi hijo, señor Galilei?
Madre, tú no lo entiendes.
Y supongo que tú sí. Quiere convencerme de que una pluma y una bala de cañón caen igual de rápido.
Parece que estamos en el umbral de una nueva era, señora Sartre.
En la que espero que podamos pagarle al lechero. Ha llegado un joven para tomar clases particulares y viste bien, así que no le asuste como hizo con los demás. Perder el tiempo con Andrea. ¿Cuántas veces te he dicho que no le saques clases gratis al señor Galilei? No puede permitírselo.
Puedo tomarme la leche, aunque aún no la haya pagado. Andrea, será mejor que no hables de nuestras ideas fuera de aquí.
¿Por qué no?
A ciertas autoridades no les gustaría.
¿Has dicho Tupol?
Si es la verdad.
Tupol, sí, era un actor. Sí, sí, era el rei Tupol, sí. Tupol.
En qualsevol cas, Galileu, una vida fàcil no la va tenir, no?
No, al contrari, més aviat al contrari. No va ser una vida de cotó fluix. Però això ja passa, La gent que pensa acostuma a ser molt més conflictiva, molt més incòmoda que la gent que no pensa. Bàsicament perquè la gent que pensa qüestiona el missatge del poder. I, és clar, el poder això no li agrada. Hi havia èpoques en què, per pensar, oi? Per tenir la gosadia de pensar o de voler pensar per tu mateix, et podien enviar a la foguera. Galileu va corroborar les teories de Copèrnic, que topaven frontalment amb les de l'Església, i això va fer que es veiés obligat a compareixer davant del Tribunal de la Santíssima Inquisició. I bé, no li va quedar més remei que abjurar de la seva doctrina, perquè si no, doncs, ja sabia quin final li esperava.
Sí, no, per qüestions de supervivència, bàsicament,
Sí, no, exacte, sí. Una altra figura important, a part de Galileu, una altra figura important de la història, ha estat el nord-americà Alexander Graham Bell, considerat l'inventor del telèfon. Hi ha una pel·lícula molt antiga, de l'any 1939, protagonitzada per Donna Mitchie i Henry Fonda, que és el retrat de la seva vida, d'Alexander Graham Bell. Encara que entre nosaltres es va estrenar amb el títol, un títol ridícul, que es deia El gran miracle, El seu títol... Sí, moltes vegades aquests títols són horrorosos, eh? I en aquest cas ho era. El títol original de la pel·lícula deia ben clarament de què anava. La història d'Alexander Graham Bell.
Esta es la historia de Alexander Graham Bell y del teléfono que inventó en su juventud. Y tan cierto como el teléfono mismo, es el relato de sus primeros años de lucha y de su gran amor. Residencia selecta.
Soy yo, señora MacGregor. Joe Elliot.
Pase. ¿Ocurre algo?
Vengo a decirle que a Emmy no le va a ser posible hacerse cargo de la ropa de esta semana. Está bastante resfriada.
Ay, ha tenido que andar 10 millas para decírmelo.
Ya conoce a Amy. Se empeñó en que viniera a decírselo y no tuve más remedio. Además, solo se tarda un par de horas por donde yo vengo. Buenas noches.
Buenas noches, Joe. Y dígale que tome limonada caliente con azúcar.
Se lo diré. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
¡Es estupendo!
Es como en el teatro, pero gratis.
¿Qué les parece, amigos? Podíamos formar un cuarteto. El señor Callan será el barítono. Yo cantaré el solo. Tom será el tenor. Ah, necesitamos un bajo.
Usted mismo, Winthrop.
Más que oído lo que tiene es oreja.
Podría ser el nuevo huésped, el señor Bell.
¿Quién? ¿El profesor?
Ah, nuestro joven genio.
Un gran chico, pero un poco raro.
¿A usted le parece solo un poco raro eso de traerse un niño sordomudo aquí para enseñarle a hablar?
Yo lo único que digo es que si nuestro señor quisiera que los mudos hablaran, hablarían.
Oh, perdonen.
Pase, pase. No se quede ahí, señor Bell.
Señora MacGregor, ¿tiene usted un poco de hilo de cobre en casa o si no un poco de alambre?
¿Hilo de cobre?
Necesito unos 6 metros para un experimento y las tiendas están cerradas ahora.
¿A quién se le ocurre ponerse a buscar 6 metros de hilo de cobre a estas horas? Nunca había oído una cosa así, señor Bell.
Perdone.
Claro, me imagino ahora mismo Alexander Graham Bell veient un telèfon mòbil, ¿no?
Sí, home, l'home quedaria fascinat, eh?
Sí, segur.
Clar, imagina... clar, perquè imagina, en aquell moment va ser una revolució, però és que, clar, veient l'evolució que ha seguit tot això, no? L'home quedaria fascinat, absolutament fascinat. Fixa't que molts anys enrere hi havia gent, encara hi havia persones grans que a vegades els sentien parlar, que quan parlaven per telèfon alçaven molt més la veu que quan parlaven amb algú, eh?
Que com ho fa,
si... Sí, hi ha gent gran, molt gran que ho fa, com si alçant la veu cobrís la distància que hi ha entre ell i l'interlocutor, eh?
Sí, sí.
Bé, com si l'altre l'hagués de sentir millor. Doncs bé, això passava, clar, a l'època que ell va inventar el telèfon. A la pel·lícula 2001 de Kubrick, justament va cridar molt l'atenció que els astronautes poguessin parlar amb la seva família des de l'espai, veient les cares de la família, eh? Doncs bé, això avui dia ja és un fet absolutament normal, eh? Que el confinament doncs, ha accentuat. Eh? La gent parla per telèfon i si vol es pot veure per la pantalla. El món dels invents, com molts altres, ha estat tradicionalment un món molt masculí. Les dones feien sempre de secretàries, però per sort no sempre era així. A vegades no, alguna vegada no. I hi va haver una dona que, a més a més, va trencar els esquemes de molta gent perquè fins a cert punt clar, podien acceptar que una dona amb una pinta d'homenot o lletxota o una mica amb bigoti o una pinta mongívola es dediqués a la invenció científica. Fins aquí podien arribar. Però mai de la vida confés, una dona amb un físic espectacular i, a més, famosa per la seva energia sexual i amb un estol d'homes a la seva vida. I, a més, fos actriu de Hollywood, no? I feia pel·lícules on demostrava tenir molta marxa. Clar, això ja era... els hi trencava tots els esquemes. Doncs bé, aquesta dona va existir. Aquesta dona existia, va néixer el 1914 a Viena, a Àustria, es deia Hedy Lamarr i va fer carrera a Hollywood. Ella, pensa una cosa, pensa Albert, que l'any 1933 ella va fer una pel·lícula en blanc i negre en què apareixia despullada i fingia un orgasme. L'any 1933.
Era una època precisament...
No, la pel·lícula es deia...
Oberta i habitual, no? Això de que aparegués...
No, gens. La pel·lícula es deia Èxtasi.
Mare de Déu.
Ella era d'origen jueu, va fugir del nazisme i va fer un munt de pel·lícules. Era una actriu molt cotitzada en el seu moment, molt. Una de les seves pel·lícules més famoses, per exemple, és La túnica sagrada, que la passen sempre a les televisions per la Setmana Santa. Fent de Dalila, al costat de Víctor Mature, que feia de Samsó. Però ella, a més de fer pel·lícules, Hedy Lamarr, a més de fer pel·lícules, es dedicava a la investigació científica. I un dels seus invents per ajudar l'exèrcit dels Estats Units va ser una tècnica de comunicació que ha desembocat en el que avui coneixem com el wifi.
Ostres!
Sí, o sigui que el wifi ve de Hedy Lamarr, imagina't, no? I hi ha un documental de l'any 2017 dedicat a la seva vida en el qual apareixen, a més d'ella, doncs els directors Mel Brooks i Peter Bogdanovich i també l'actriu Diane Kruger. La pel·lícula en qüestió, aquest documental, es diu Bombshell, la història de Hedy Lamarr.
She was the best-looking woman that ever lived. I don't know whether it's true, but you hear things.
She is this perfect underdog crime fighter by night story.
She was such a big star. She seemed so untouchable.
She was so ahead of her time.
She said more than once, "My beauty is my curse." And by that she meant people never got past her face.
There are stories almost like a prison escape.
She created her own reality, and I find that really fascinating.
She did have a secret.
Wi-Fi, Bluetooth, that's her technology.
You think, how could this be possible?
If I wanted to be harsh, I would say she was a plagiarizer.
You don't get to be Hedy Lamarr and smart.
You know, I know what I did. There comes a point when you can't take any more, then you have to make yourself heard.
Sovint es parla, no?, d'aquests sempre homes, que excel·lien en múltiples camps. Aquí tenim una dona, que també era una estrella en molts sentits.
Sí, exactament. Sí, era estrella en el sentit de cinematogràfic i també ho era en el món científic. Ella pensa que la van nomenar la dona més bonica de la pantalla. La Metro Goldwyn la va nomenar la dona més bonica de la pantalla. I era, realment ho era, I si en sobta avui ens crida l'atenció, imagina't com devia sobtar a la seva època, no? La Hedy Lamarr tenia una formació teatral molt sòlida, era una dona molt independent i molt liberal en matèria sexual i no s'amagava gens, cosa que tenia molt de mèrit en un Hollywood puritaníssim. Va tenir 6 marits, a part de parelles diverses i molts amants, moltíssims: John Kennedy, el fotògraf Robert Capa, Marlon Brando, Orson Welles, James Stewart, Claire Gable, el presentador de televisió Johnny Carson, en Charlie Chaplin, l'Spencer Tracy, vull dir, saps? Déu-n'hi-do, Tot això va passar per casa seva. O ella per casa d'aquests senyors. Sí. Per cert, que va ser precisament Spencer Tracy qui va encarnar a la pantalla un altre gran inventor de la història, que era Thomas Edison. Edison, que va néixer l'any 1847 als Estats Units, va inventar el telègraf dúplex, el fonògraf, la làmpada d'incandescència, és a dir, la bombeta, i el kinetoscopi, que era el precursor del cinema. La seva vida, la vida d'Edison, la van portar a la pantalla l'any 1940 en dues fases, en dues parts, totes dues el mateix any. Em sembla que va ser l'any 40. Sí, el 40. La primera es va dir El jove Edison, interpretada per Mickey Rooney, i la segona va ser Edison l'home, amb Spencer Tracy. I amb un petit fragment d'aquesta pel·lícula, Edison l'home, nosaltres tancarem el nostre cinema a la xarxa d'avui.
Y creo que la confusión del mundo de hoy obedece en gran medida al mismo problema. La dinamo de la simple ingenuidad del hombre está arrastrando a la dinamo que representa su propia humanidad. Yo ya soy demasiado viejo para hacer mucho más que decir equilibrar esas dos dinamos.